Ja sabeu que durant els dies de novembre, a part dels actes pel Dia Internacional per l'Eliminació contra la Violència a les Dones, doncs també se celebra el Dia de la Infància. I en el marc d'aquesta jornada, avui es presenta una xerrada titulada "Una altra forma de relacionar-nos és possible", a càrrec d'Helena Sorribas. Ella és psicòloga i màster en anàlisi i conducció de grups. Hola, Helena, molt bon dia.
Bon dia.
A més, tenim entès que treballes en una escola lliure.
Bueno, col·laboro.
Què significa escola lliure?
Ves que l'escola lliure on jo col·laboro no és una escola lliure d'infants. És una escola lliure que fa formació per adults.
I en aquest sentit, a veure, si una altra forma de relacionar-nos és possible és perquè la que utilitzam habitualment, o la més general, potser té alguns desajustos, no? De què estaríem parlant?
En general, actualment, hi ha com, a nivell grupal, que és la meva especialitat, hi ha com una manca de comprensió, no?, cap a les persones. Les relacions es basen molt en les competències, no?, en competir amb uns amb altres, a tindre una visió molt més individualista que no pas col·lectiva. I aleshores doncs, hem d'aprendre, ho hem fet, som capaços de fer-ho, i jo crec que és tornar a agafar els orígens, no?, d'aquesta col·lectivitat i tornar-los a posar en pràctica.
Quins serien, diguem-ne, els eixos a tenir en compte per tenir una forma, no sé si dir, més empàtica, més assertiva, al final més efectiva, més carinyosa de relacionar-nos?
Els eixos, bàsicament, des del meu punt de vista, són tres. Un és la cooperació, el ser capaços de cooperar. La segona és la percepció de les persones en un sentit ampli, no només en la comunicació verbal o exclusivament des dels cinc sentits, no? Tindre una percepció, una comprensió de l'altre completa, no? Que és un procés complex, però que és possible. I la tercera és el fet de que, bueno, per poder jo ser millor necessito dels altres. I, per tant, no, la interdependència seria el tercer factor principal.
Ens podries posar un exemple, Helena, d'aquests tres eixos? Per exemple, el primer, no? Cooperació.
Cooperació vol dir, bàsicament, una situació en la que hi ha uns recursos que són limitats o que no estan a l'abast per tothom, no? No són il·limitats. I, per tant, ho ens hem de fer d'alguna manera perquè tothom pugui gaudir d'aquests recursos i no competir, no? Serien els dos processos antagònics.
Complicat, no?, en el món on estem avui
en dia. Molt difícil, però no impossible.
Bé. Com es pot fomentar aquest sentit de la cooperació, per exemple, amb els més petits?
Pues bàsicament, des de les aules, des de casa, qualsevol situació grupal on hi hagi persones i relacions i vincles, és possible a través del joc, és una eina magnífica per poder treballar. Molts jocs es basen en la competitivitat, però la competitivitat no està renyida amb la cooperació, no? Som éssers que competim i també podem col·laborar. Lo interessant és veure quan és més positiu col·laborar que no pas competir. Però jo crec que qualsevol situació on hi hagi persones i relacions de persones amb els més petits és possible, no?
Helena, l'altre dia estava aquí a la sortida de l'escola i em fixava que alguns pares utilitzam l'estratègia per fer un poc de via quan sortim del col·le, no? I per arribar al cotxe o a casa ben aviat, no? Doncs allò, va, a veure qui arriba primer, no? Això seria d'alguna manera anar inculcant el sentit de la competició? Com ho podem canviar? Com podem canviar el sentit del joc?
Jo crec que en aquest sentit competir en el joc també és sa. No, en la vida adulta ens trobem que hem de competir a vegades, no? En situacions, per tant, tampoc podem generar una bombolla en el que no hi hagi la competició. Hi és, i hem de poder també tindre recursos per poder-la afrontar. Però sí que és veritat que des de petits, el fet de a veure qui arriba primer, jo crec que el donar-li la volta en això és, no és perquè tu a l'arribar primer siguis millor i el que arriba més tard és el pitjor, no? Jo crec que el fet de, si tu pots competir amb tu mateix, independentment de com estan la resta, jo crec que aquí ja se li dona una volta, no? l'altre dia no vas arribar al primer, però avui sí. Pues que bé, no? Com et sents? No sé si m'explico.
I tant, Helena. Sí? El segon punt, el tema de la percepció, tu ja avançaves que és molt complicat, això, no? Sí. I això val tant a les famílies, a les escoles, com, per exemple, a la feina o amb el grup d'amics, no? A vegades el que et diuen, no només t'ho diuen mitjançant paraules, no? Però a vegades només m'ho quedam amb aquest apartat. Explica'm-nos un poc com es pot desenvolupar aquesta idea d'amplificar la nostra percepció.
Mira, els adults, habitualment, parlem més que escoltem, no? Som una societat que som una mica etnocentristes, no? Ens creiem una mica el malic del món en general, eh? I això fa que estiguem més orientats a nosaltres mateixos, a que ens comprenguin a nosaltres, que no pas a comprendre l'altre. Jo quan parlo de percepció en un concepte molt ampli, és posar a disposició de l'altre no només els meus cinc sentits, sinó molt més enllà. Entendre des d'on em parla aquella persona, de quina manera m'està parlant, si puc empatitzar en algun moment a nivell emocional de la història que m'està explicant. La percepció és molt més que escoltar, o és escoltar amb el cos, no? Amb la predisposició del cos d'entregar-me, sin morir, però sí d'entregar-me a l'altre per poder comprendre el bé. Jo crec que des d'aquí les relacions són més saludables.
I per últim, el darrer eix que havia citat, no? La interdependència, no? No som una illa a part.
Exacte. I vosaltres millor que ningú ho sabeu, oi?
Sí, sí, sí.
La interdependència és un procés grupal que es dona en els grups madurs, que no deixa de ser aquesta idea de jo per ser millor, persona, professional, el que sigui, per millorar, necessito de tu, no? Necessito que tu m'ajudis, necessito que em donis recursos, necessito que estiguis a disposició. I de la mateixa manera, jo estic a disposició teva per poder ajudar-te a ser millor, no? En això es basa la interdependència, en cooperar, en que jo faig esforços en el teu benefici i tu fas esforços en el meu benefici i, per tant, això genera un benefici col·lectiu.
Una altra forma de relacionar-nos és possible. La xerrada taller adreçada a pares, mares i docents. Avui al Casal de Joves a les 7 de la tarda amb Helena Sorribas, psicòloga i especialista en anàlisi i conducció de grups. Helena, gràcies i bon viatge.
A vosaltres, gràcies.